La mañana.
COPE Vinaròs.
Estar informado. Què tal? Molt bon dia. Soc Laura Puig i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Avui és divendres 23 d'octubre i tenim per davant una hora per a contar-te tot allò que passa al teu voltant, a la teua comarca. Encetem la mañana de COPE en el Maestrat. Evidentment, nosaltres sí que estem a Peníscola, com comentava Sílvia Soria, per tal de poder gaudir d'aquest Halloween al passatge del terror que organitza el Gran Hotel Peníscola, però avui nosaltres no anem a parlar d'això, que ho farem la pròxima setmana amb Francisco Rivera, sinó que anem a parlar de Vinaròs, i és que el Partit Popular ha anunciat que Intervenció demana la paralització del contracte amb l'empresa Creas, actual gestora del Vinalab. Segons el Partit Popular, des d'Intervenció asseguren que és un contracte irregular. Juan Amat, portau dels populars vinarosencs, en farà 5 cèntims al voltant d'aquest tema que està ara mateix al centre de la polèmica de la ciutat de Vinaròs. Com cada setmana, el nostre company Raül Pujol ens portarà a la finestra de les aules, l'espai de la Diputació de Castelló, on coneixem l'actualitat de l'ens provincial i que avui, ja vos avanço, parlarà de gastronomia i sobretot del Nadal, que sembla que no, però que ja el tenim a la cantonada. Actualitzarem, com sempre, les notícies a la una de la tarda i a la tornada entrevistarem el coordinador de comunicació de Ciudadanos a Vinaròs, formació que aquesta mateixa setmana ha renovat la seva junta directiva i que compta com a coordinador general amb Javier de la Rosa. És divendres i, per tant, què millor manera de començar el cap de setmana que connectant amb la directora de comunicació de la cooperativa Beniart de Benicarló, que a més de l'actualitat de la firma ens porta les ofertes de taula supermercats Beniart. Així que és una bona opció de cara al cap de setmana apropar-se a taula supermercats Beniart al polígon industrial i fer les nostres compres. De seguida anem a entrar en matèria, però abans es toca repassar l'última hora informativa i ho fem, com sempre, en titulars. Continuen les declaracions al cas Castor. Ahir Roberto Rodríguez va declarar com a imputat al jutge d'instrucció número 4 de Vinaròs. Segons publica avui el diari Mediterráneo, Rodríguez ha declarat que sí que sabia o intuïa que es pogueren produir sismes, però desconeixia la magnitud que podrien arribar a tindre els mateixos. La declaració de Rodríguez es va allargar al voltant de 3 hores. Benicarló crearà un premi local de promoció de l'emprenedoria per reconèixer joves emprenedors i empreses innovadores. L'anunci s'ha fet amb motiu de la presentació a Benicarló dels actes del Focus Innova Pime, una trobada empresarial centrada en l'emprenedoria i la innovació que tindrà lloc el 4 de novembre a València i en la que participa el consistori Benicarlando. Comença una nova edició del curs de perfeccionament de servei de sala a Benicarló. El restaurant Chuanet acollirà fins el 26 de novembre una nova edició del curs per tal de millorar les capacitats de persones desocupades que volen dedicar-se a la restauració. Al novembre començaran 2 cursos més sobre orientació laboral. La regidoria d'ocupació de Vinaròs anima la inscripció en els tallers dedicats al foment laboral que realitzen Diputació Provincial i Consistori. El curs claus per a superar un procés de selecció administratiu ha comptat amb una assistència de 15 alumnes. Més coses, l'Ajuntament de Vinaròs aprova el nou reglament del setmanari Vinaròs, que incorpora una sèrie de canvis per tal d'adequar la publicació de caràcter municipal als criteris de transparència i pluralitat que han de regir l'activitat dels mitjans de comunicació públics. El punt tractat en l'últim ple ordinari celebrat ahir s'aprovava amb els vots a favor de Som Vinaròs, Partit Socialista i Compromís, mentre que Partit Popular, Partit de Vinaròs Independent i Acord Ciutadà votaven en contra. Esports. El Peníscola Real Mèdic Futbol Sala rep demà a l'Aspil Vidal. L'encontre tindrà lloc a partir de les 18 hores al pavelló poliesportiu de la ciutat en el mar. En futbol, aquests són els partits del cap de setmana. A regional preferent, Alcalà Club La Vall, Benicarló Almassora i Benicàssim Vinaròs. A primera regional, Cabanes Sant Mateu, Traiguera Benicense, Sant Jordi Roda, Rafalafena Càlits i Onda Morella. Són les 12 i 34 minuts del matí, temps per a fer una ullada al temps i a les temperatures, gràcies a la informació que ens facilita cada dia meteoclimàtic.net. A Vinaròs la mínima ha sigut de 11,6 graus i la màxima es situa al voltant dels 20,7. A Benicarló els termòmetres han marcat una mínima de 12,1 i una màxima en l'actualitat de 19,9. Mentre que a Peníscola, la càmera ubicada al Gran Hotel enregistra una mínima de 11,7 i una màxima de 20,1. Finalment, la Morella han tingut una mínima de 6,8 graus i una màxima en aquests moments de 13,3. Si us fixem en el pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu que demà dissabte el cel estiga ennuvolat i bastant cobert, però sense pluges a tota la zona litoral. Diumenge hi haurà sol, però amb intervals nuvolosos. Les temperatures seran similars a les d'avui, mínimes que situen al voltant dels 14, mentre que les màximes bregaran els 20 graus. A l'interior, demà està previst cel també completament nuvolós, però no és probable que ploga. Diumenge hi haurà cel amb intervals nuvolosos. Les temperatures seran un poc més altes que les d'avui. Es situaran entre els 9 de mínima i els 14 de màxima. Diumenge pujaran al voltant d'un grau les temperatures. I temps ja per a conèixer la informació del trànsit patrocinada per l'autoescola de Benicarló Stop & Go. Segons la Direcció General de Trànsit, hi ha normalitat a tota la xarxa viària, a excepció de l'AP7 a Vinaròs i Torreblanca, on hi ha obres a la carretera. Són les 12:36 del matí. Comencem.
La mañana. Cope Vinaròs. Estar informado.
I seguim comptant amb més qüestions a la mañana de Copen el Maestrat, perquè de la ciutat de Vinaròs un tema polèmic durant aquests dies és l'adjudicació de la gestió del Vinalab, el centre del coneixement. Tenim amb nosaltres a Juan Amat, que és el portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Vinaròs. Juan, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Desde el Partido Popular habéis dado a conocer una serie de irregularidades en lo que se refiere a la adjudicación de la gestión, que de momento es temporal, del Vinalab, ya que se ha adjudicado a la empresa CREAS sin concurso público. Cuéntanos, porque además parece ser que el secretario del Ayuntamiento y desde la propia intervención se solicita la paralización de este nuevo contrato, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Según parece y según hemos venido denunciando, pues la improvisación constante en la que incurre el nuevo equipo de gobierno pues hace que se den situaciones tan paradójicas y lamentables como la que estamos viviendo en torno a la gestión del Centro del Conocimiento. Hay que tener presente que en torno al Centro del Conocimiento había un modelo consensuado. Desde el Partido Popular fuimos capaces, cuando pusimos el Vinalab en marcha, de reunir a todos los partidos que tenían representación en el Ayuntamiento y consensuar el modelo a través del cual se debía explotar. Ahora pasamos, por lo que parece, a un Vinalab de Podemos, PSOE y Compromís, en el que el resto de formaciones políticas pues no tenemos derecho ni tan siquiera a saber qué es lo que se está haciendo en torno a la gestión. Y es muy importante también tener presente, era un modelo el anterior, en virtud del cual el Ayuntamiento cobraba de la empresa gestora. La empresa que gestionaba el centro pagaba al Ayuntamiento. El primer año pagó 27.000 euros de canon, el segundo año pagó otros 27.000 euros de canon y el tercero 2.000. Y ahora cambiaron el modelo y, según parece, ahora lo que va a hacer el Ayuntamiento es pagar a una empresa para que abra y cierre las puertas del Vinalab. Son diferencias muy significativas y la más relevante, sin lugar a dudas, como usted mismo decía, el contrato, un contrato que estaba ejecutado a través de un concurso público que contaba con el beneplácito de Secretaría y de Intervención, pues ahora pasamos a un contrato a dedo que, como decíamos, pues requiere o tiene los reparos del secretario y del interventor municipal, que señalan el contrato como un contrato irregular y que piden la paralización del mismo. Entendemos que es muy importante. Pasamos de tener una empresa como INIT, que gestionaba y gestiona centros del conocimiento, tanto en Bilbao como en Zaragoza o Barcelona, a una empresa que sí es verdad que es de Benicarló, pero no tiene ninguna experiencia en la gestión de centros del conocimiento, y desde luego entendemos que puede ser muy positivo para esta empresa gestionar el Vinalab, pero dudamos que para el Vinalab sea positivo que lo gestione una empresa que no tiene ningún tipo de experiencia en la gestión de este tipo de centros. Entendemos, como decíamos, que es el último episodio de las improvisaciones de un gobierno que no tiene hoja de ruta y que se ve en la necesidad de tapar los fuegos según se van produciendo, y desde luego lo que hace, bajo nuestro punto de vista, es empeorar la calidad de los servicios, y este es un ejemplo más.
Juan, has comentado que además se pasa de que paguen ellos un canon a el propio ayuntamiento pagar una mensualidad. ¿De cuánto dinero estamos hablando al mes?
Pues sí, efectivamente. A partir de ahora el ayuntamiento pagará 3.509 euros al mes. Y esto es muy importante como por lo que decíamos, porque venimos de un modelo en el cual el ayuntamiento cobraba un canon a la empresa gestora. Al final lo que se hizo es un concurso público en virtud del cual se podía presentar cualquier empresa que tuviera acreditada la experiencia en la gestión de este tipo de centros, y lo que optábamos era una especie de subasta, si se me permite la expresión, en virtud de la cual uno de los temas a valorar para dar la adjudicación era ver cuál era el compromiso que adquiría la empresa gestora con el ayuntamiento y con el Vinalab. Al final el ayuntamiento lo que hacía con los recursos que ingresaba del canon era revertirlos en el propio centro a través de la generación de actividad. Actividad que antes, al igual que ahora con el nuevo contrato, tiene que pagar el ayuntamiento. Y no es lo mismo que el ayuntamiento pague la actividad con dinero que viene del canon, que es un dinero que ingresa el ayuntamiento, que proviene de la empresa gestora, que directamente el ayuntamiento ya no va a ingresar un euro de la empresa gestora y, sin embargo, sí que va a tener que sufragar la actividad al margen de los 3.509 euros al mes que pagará esta empresa gestora, ya digo, por abrir y cerrar el centro.
Por otro lado, me gustaría saber, y perdona mi ignorancia, Juan, si las empresas o los emprendedores que están allí dentro incubados, que es que, como creo que técnicamente se le llama, el dinero que pagan por el disfrute y el uso de esas instalaciones, ¿quién lo recauda, la propia empresa o el ayuntamiento?
Claro, el espíritu del canon, ¿cuál era? Era ese. Era precisamente el ayuntamiento daba la posibilidad a la empresa gestora, a través del concurso, establecía unos márgenes. Dentro de esos márgenes, otro de los elementos que se tenía presente a la hora de dar la adjudicación a una u otra empresa era cuál era su propuesta respecto a los pagos que se, a las tarifas que se iban a cobrar. Entonces, las tarifas estaban acotadas por parte del propio ayuntamiento, pero es verdad que quien gestionaba o quien recaudaba el dinero de la gestión era la empresa gestora. Pero también es verdad que desde el ayuntamiento lo que hacíamos era habilitar una línea de ayuda, con lo cual lo que hacíamos a través del dinero que el ayuntamiento ingresaba del canon de esta empresa, sufragábamos parte del coste que tenía para los emprendedores estar ahí. Y desde luego debían entender los emprendedores que era de utilidad y que las tarifas eran acordes al mercado actual desde el momento en que estaban dispuestos a pagarlo. Y es muy importante tener esto presente porque ya somos conocedores a día de hoy de que hay viveristas, de que hay empresas instaladas en el centro del conocimiento que ya han anunciado oficialmente dejan el centro por estar en disconformidad con las directrices que está tratando de dar este nuevo equipo de gobierno, que, como decíamos, no está entre sus prioridades el apoyo a los emprendedores, y esto no es más que un ejemplo más de los que ya hemos visto en estos tres meses, poco más de tres meses desde que iniciaron la legislatura. Hay que recordar que hicieron una modificación presupuestaria a través de la cual reducían las partidas que teníamos previstas en el presupuesto municipal de 2015 de ayudas a emprendedores y las derivaban a otros menesteres. Eso no es más que una carta de presentación. Desde luego, si este nuevo equipo de gobierno lo que pretende es destinar los recursos de las ayudas a emprendedores a otros fines, pues evidencia una falta de apoyo, una falta de compromiso con lo que es el emprendimiento en el municipio.
Evidentemente, si tanto el secretario del ayuntamiento como desde la intervención se ha solicitado la paralización, supongo que puestos en contacto vosotros con el equipo de gobierno os habrán dado algún tipo de explicación sobre cuál va a ser la solución que se va a tomar o no.
Bueno, según se nos dice del equipo de gobierno, lo que se está es intentando elaborar unos pliegos para tratar de someterlo a concurso público, pero la realidad ¿cuál es? La realidad es que cualquier gobernante mínimamente serio y solvente eso lo hace antes del vencimiento del contrato. Lo normal hubiera sido uno de dos, o prorrogar o dar continuidad a este modelo que estaba consensuado por todas las fuerzas políticas, o dos, si se pretendía cambiarlo, haberse puesto a trabajar en el cambio del modelo nada más llegar al ayuntamiento. Lo que no tiene sentido es que un contrato que vencía el 13 de octubre, preguntados el 15 de septiembre, se nos contesta por parte del alcalde que se tenía previsto una reunión con la empresa gestora en aquel momento, la antigua gestora, INIC, para ver cuál era el planteamiento que tenían a futuro. A menos de un mes del vencimiento del contrato, el alcalde no se había reunido con la empresa gestora, desconocía cuál era el planteamiento que había que seguir en torno al centro del conocimiento. Esto es lo que nos lleva a concluir lo que es una evidencia, que estamos ante una improvisación constante. Es decir, aquí no hay un cambio de modelo que nace de una reflexión, de una acción política. No, no. Aquí lo que hay es sencillamente un agujero que tapar puesto que se les ha vencido un contrato, puesto que no contaban con ello y puesto que estos señores a día de hoy todavía piensan que las cosas se hacen en 24 horas por la santa voluntad del señor alcalde. Y lamentablemente estamos en un Estado de Derecho en virtud del cual determinadas contrataciones se tienen que hacer acorde a la normativa vigente, y este equipo de gobierno parece ser que no lo sabe y desde luego no está dispuesto a aprenderlo.
Juan Amat, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vinaroz, muchísimas gracias por acercarnos a este tema y muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes, buenos días.
Són les 12 i 44 minuts del matí. Tenim més coses que contar-te a la mañana de Cope en el Maestrat, però serà a la tornada d'aquesta pausa publicitària.
¿Te cuesta llegar a tu destino? La Diputación te quiere ayudar.
Trabajamos en la red de carreteras para mejorar las conexiones, la seguridad y los servicios,
acortando las distancias e igualando las oportunidades entre los grandes municipios y los más remotos.
Infórmate de todas las obras y mejoras en www.dipcas.es/carreteras-en-obras.
Diputación de Castelló. 135 identidades. Una provincia única.
Ahora o nunca. Plan Renove en Electrohiper Europa. Te pagamos 50 euros por tu viejo electrodoméstico. Sin límites, sin excepciones. Al renovar tu frigorífico, congelador, lavadora, secadora, lavavajillas, horno o vitrocerámica, te pagamos 50 euros por tu viejo electrodoméstico. Y como siempre en Electrohiper Europa, instalación y transporte gratuito. No lo dejes escapar. Solo hasta el próximo sábado 24 de octubre, te pagamos 50 euros por tu viejo electrodoméstico. Ahora o nunca. Plan Renove en Electrohiper Europa. Nadie te dará más. Nadie te dará más.
Octubre, mes de la avellana a Benassal. Amb les exposicions d'avellana, fruit de tardor i d'interior. Concurs de postres casolans. Visites guiades a un avellaner i recollida d'avellanes. I, per suposat, venda de productes fets amb avellana al Fort Pastisseria Moliner, Fort Montfort, Pastisseria Vellès i Carnisseria Fabregat. I menú gastronòmic d'avellana al restaurant dels hotels La Piqueta, La Castellana i Novella. Tots els caps de setmana i festius d'octubre, mes de la avellana a Benassal. Consulta programació i horaris a www.benassal.es.
Hola, ¿nos recuerdas?
Oh, Grano del Peñíscola.
Si pasaste un verano genial en el Grano del Peñíscola,
ahora presentamos el Halloween más terrorífico que puedas imaginar.
Túnel del terror.
Concurso de disfraces.
Bailes de muerte.
Buffet terrorífico.
Animaciones de infarto.
Y mucho miedo y diversión.
Del 30 de octubre al 1 de noviembre, ven a disfrutar del fin de semana de Halloween en el Gran Hotel Peñíscola. Infórmate y reserva en el 964-46-9006 o en granhotelpeñíscola.com y descubre un auténtico Halloween de miedo.
Jornades gastronòmiques de Sant Mateu, del 10 d'octubre al 8 de novembre. Tots els caps de setmana d'octubre i novembre vine a Sant Mateu i gaudeix de les jornades gastronòmiques. Participen els restaurants Farga i El Portal, La Perdi, La Plaça, Montesa i l'Hostal de Cabrí. Vine a les jornades gastronòmiques de Sant Mateu i et deleitaràs amb els menús preparats per aquestes jornades. Durant les jornades hi hauran visites guiades gratuïtes al conjunt històric artístic. Per a més informació, Turistinfo Sant Mateu. Organitza el Patronat Municipal de Turisme de Sant Mateu.
La mañana.
Cope Vinaròs.
Estar informado.
Les 12 i 49 minuts del matí, has de saber a continuació que des de la Regidoria de Cultura, Festes i Tradicions de l'Ajuntament de Vinaròs ja s'ha donat a conèixer la programació del Halloween d'enguany. Recorda que les activitats comencen avui mateix, aquest divendres, amb el curs de caracterització de personatges de terror. És un curs gratuït i cal inscriure's prèviament al Casal Jove, al carrer Carreró número 51. És un curs dirigit a gent d'entre 12 i 35 anys i un curs que se desenvoluparà també demà dissabte, dia 24. De cara al pròxim cap de setmana, divendres 30 d'octubre i a partir de les 21:30, hi haurà sopar, més espectacle, sota el títol Invasió Alienígena. Les places estan limitades i cal fer una reserva prèvia a l'ermita de Vinaròs. El preu és de 27 euros i el públic és juvenil i adult. Està organitzat per l'ermitanyo de l'ermita de Vinaròs. I de les 23:30 a la 1:30 de la matinada Hi haurà Cova del Gel Alien, el túnel del terror. L'entrada és de 4 euros, serà també a l'ermita de Vinaròs. Dissabte 31 d'octubre, de les 12 del migdia a les 13:30, taller i animació sobre la castanyada. Serà la plaça interior del mercat a càrrec de King Clan Clown i està dirigit sobretot a públic infantil. I entre les 6 de la tarda i les 8 hi haurà animació comercial a càrrec de Locura i Gent Sana, amb sorpreses per als assistents. A la plaça parroquial tindrà lloc la concentració i després hi haurà una rua per la plaça Sant Valent, la travessia Safon, el carrer del Socors, passatge Doctor Santos, Arxipreste Bono i finalitzarà al carrer Major. Està dirigit a tots els públics i està organitzat per les regidories de comerç i festes. Així que ja ho sabeu, teniu molta activitat de cara al Halloween d'enguany programat per la regidoria de Cultura, Festes i Tradicions.
El nostre poble, la nostra gent, se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Vinaròs, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Vinaròs seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Vinaròs. Perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confia en Caixa Rural Caixa Vinaròs. ¿Eres mayor o dependiente?
La Diputación te quiere ayudar. La Diputación trabaja desde Acción Social por las personas dependientes, mayores o en riesgo de exclusión social.
Facilita la inserción laboral de personas con discapacidad y crea proyectos que fomentan una sociedad más igualitaria, más solidaria y más justa.
Infórmate de las ayudas y de cómo colaborar en www.dipcas.es/serviciossociales.
Diputació de Castelló, 135 identitats, una província única.
I precisament sobre la Diputació de Castelló, com cada setmana anem a parlar amb el nostre company Raül Puigol, que cada setmana ens obri la finestra de les aules per tal de conèixer els principals projectes que s'executen des de la Diputació de Castelló. I com Raül sap que a mi m'agrada molt parlar de gastronomia, és lo fort nostre a les nostres terres, avui he decidit que anem a parlar també de gastronomia i de bons productes com els que s'ofereixen des de la Ruta de Sabor que organitza la Diputació de Castelló. No és així, Raül Puigol, molt bon dia.
Molt bon dia, Laura. Pareix que esta setmana, cada volta que ens trobem radiofònicament, és per parlar de menjar, cert, per parlar de menjars, perquè si parlàvem l'altre dia de les jornades del Polp i la Llotja, o del Polp de Llotja de Peníscola, avui anem a parlar de ISA Castelló Ruta de Sabor, que s'impulsa des de la Diputació de Castelló, i el que són els lots nadalencs en productes de les nostres comarques. Què millor que saludar ja a qui és l'alcalde de Catí i a la mateixa vegada diputat provincial de Desenvolupament Rural, que és l'àrea on s'inclou Castelló Ruta de Sabor. Pablo Roig i Ferrando, molt bon dia.
Molt bon dia, Raül.
La iniciativa es pareix estupenda, eh? Ara, això de que en una cistella hi hagi pataques, i dic, a mi me regalen pataques i no sabria què fer. La meva companya Laura Puig diu, a mi que me les duguen a sac de 50 quilos.
Però això és la llibertat que han tingut els productors per poder elegir ells quins eren els productes que tenien que posar en els lots. Ja ha sigut una iniciativa de 8 productors que han aprofitat per la marca Castelló Ruta de Sabor, la marca que va impulsar el president Moliner en el seu moment, i l'han sabut aprofitar per poder comercialitzar els seus productes i donar un pas més allà, elaborant el lot este de Nadal, que comercialitzaran també a través del comerç local en les diferents ciutats de la província de Castelló.
No obstant, suposa que hi haurà més moviments d'ací, no sé quan la gent quan se posa a planificar el desglòs de Nadal, però inclús ha creat un correu electrònic per si algú no té la tenda especialitzada que té més prop de casa per poder demanar-lo.
Sí, així és. Hi ha un correu electrònic que han plantejat els productors, a través del qual se podran sol·licitar els lots de Nadal. La veritat és que ha sigut una iniciativa important per part d'ells, però no serà l'única. Són més iniciatives les que tant a través dels productors o per iniciativa pròpia de la Diputació anem a dur a terme perquè estos Nadals a les taules de Castelló tinguem producte de Castelló, tinguem producte de Castelló, terra de sabor. Mm. És molt important apostar pel producte local. És molt important, no només per la qualitat que tenen els productes, que la veritat és que és una qualitat important, sinó també és important per donar llocs de treball i per consolidar la creació de postos de treball a la nostra província. Tenim unes terres meravelloses, tenim uns productes meravellosos, però aquests productes, aquestes terres, no es podran mantindre si no apostem per el consum del producte local. Per tant, ahí estem la Diputació de Castelló apostant en la marca Castelló Ruta de Sabor, la marca que en el seu moment va impulsar el president Moliner, però ara que hi ha que seguir treballant i hi ha que seguir lluitant, promocionant, incorporant nous productes per poder mantindre en vela la marca Castelló Ruta de Sabor. El correu electrònic al qual podran demanar també o podran sol·licitar els lots de Nadal és saborsdenadal@gmail.com.
Clar, alguns productes coneixíem, no? Però l'altre dia podíem xerrar amb la persona que fa les mermelades, diu que és d'Almassora, no? I no, una mermelada de taronja, no? També tenim el licor de taronja, tenim el licor de llima, hi ha formatges, tenim vi, tenim les pataques de Vistabella, és a dir, que és una representació, els tarrons de Cabanes...
Sí, així és, tenim molt de producte, però després també es poden modificar els productes que, segons me comentaven ells, es podien modificar els productes que hi haurien en les caixes. En vez de pataca, es pot ficar la tòfona també, que és un producte de qualitat molt bo i que en les taules de... ara a Nadal, en les taules, adonarà molt i donarà el plus de qualitat a tots els sopars o dinars que faiguin les famílies.
No, però és curiós, Pablo, això, perquè estàvem a Peníscola fent el programa, aprofitant allí les jornades del pol de la llotja i van comentar lo de les pataques de Vistabella, no? I precisament els homes mos era igual, però les dones estaven encantades de que hi haguera un lot de Nadal en pataques per bollir-les, per val, i el sabor, i bueno, pues al final mos farem tots de la pataca de Vistabella mitjançant Castelló Ruta de Sabor. Esta setmana també ha tingut vostè moltes reunions, que tenim un dron, ara que estan de moda els drons, han tingut reunió també vinculades a Castelló Ruta de Sabor. Què mos pot contar?
Sí, pues tenim ara, vam tindre una reunió també en tots els productors que volen participar en la fira de gastrònoma. Gastrònoma és una fira important del sector gastronòmic que es farà en València, una fira a la qual anirà molta gent del comerç, molts cuiners també de la restauració, del sector de la restauració, i és important que Castelló Ruta de Sabor i els productes de la província estiguin allí en els punts on se pugui comercialitzar el producte. Per tant, la Diputació ha fet una aposta important, una aposta econòmica important per poder portar tots els productors a la Fira Gastrònoma de València. I seran més de 15 els productors que vindran en altres, que estaran els dies 14, 15 i 16 de novembre en la Fira de València oferint el seu producte a tots els, a tots els visitants, però sobretot a tots els restauradors i a tots els que es dediquen al món de la gastronomia per poder comercialitzar i poder fer contractes que duren en el temps i donar a conèixer els productes també fora de la nostra província i comercialitzar-los fora d'ella.
I també va haver una cloenda d'unes jornades especials que ha fet el Corte Inglés commemorant el seu desè aniversari, en el que s'ha donat també molta força als productes locals, als productes de la província de Castelló. A més, va ser Miguel Barrera el que és l'ambaixador, no? La nostra estrella Michelin de Castelló Ruta de Sabor. Aprofitant aquesta cloenda, no va poder intentar posar més els mostradors del Corte Inglés els productes de Castelló Ruta de Sabor, Pablo?
Tot arribarà. Estem treballant en ello i la veritat és que esperem en breu, molt en breu, tindre notícies del Corte Inglés i d'altres comerços de la província de Castelló que aposten tots pel producte local i pel producte de Castelló en Ruta de Sabor. Però cada cosa al seu temps.
Pablo Roig, tinc que acabar i vaig a confessar una cosa, perquè en aquests moments tenim unes jornades de la carn, dels olis i en els ports, no? Vostè abans no era diputat provincial de desenvolupament rural, però... com un home de Catí, és cert que pràcticament va anar poble per poble intentant convèncer els restaurants per a que participaran en aquestes jornades la primera vegada que es va fer. Ara que vostè ja té aquesta responsabilitat, estarà molt content, no?, de les jornades i l'impuls que s'està donant.
Així era, és. La veritat és que els restaurants, pues, en un principi, recordo, al principi de la legislatura passada, costava molt que s'implicaran en jornades gastronòmiques, en les jornades de les carns, dels olis, de la trufa. La veritat és que va ser complicat el convèncer-los, però va valer la pena perquè avui és quan els restaurants li demanen a la Diputació que siguis que apostant per les jornades gastronòmiques dels diferents productes que tenim a la província, i això és perquè es funcione bé i perquè realment, pues, sí que es va bé. Al final hi ha que impulsar activitats perquè tots aquells, sobretot parlant ara de l'interior, hi ha que impulsar activitats perquè aquells comerços, aquells restaurants, aquells serveis que tenim oberts durant tot l'any, però que són deficitaris de dilluns a divendres, que puguin aprofitar el cap de setmana per fer rentables i donar servici a la gent del poble durant tot l'any. La veritat és que tenim un interior meravellós, però que no tindríem aquest interior si no tinguérem gent vivint en l'interior, en els pobles de l'interior. I per tindre gent vivint en els pobles de l'interior i mantindre els pobles perquè després la gent del litoral pugui entrar a visitar i disfrutar de la cultura, del patrimoni, de la gastronomia que tenim en l'interior, però necessitem que aquesta gent tingui oportunitats per a poder viure. I ahí estem la Diputació, el Departament de Desenvolupament Rural, però tots els departaments estem treballant per poder mantenir l'activitat en les persones que viuen en l'interior.
A Sorita, Vilafranca, Portell de Morella, Olocau, Amorella, Castellfort, Cintorres, Forcall, Fredes i la Pobla de Benifassà, fins el 29 de novembre les quartes jornades gastronòmiques de els bolets, les carns i els productes de la tardor. I molt prompte, la tòfona també serà protagonista. Per això ho deixem, si li pareix, per més endavant.
Així és. Molt bé. Moltes gràcies.
Slots nadalencs i altres coses que s'impulsen des de Castelló, ruta de sabor des de l'àrea de desenvolupament rural amb Pablo Roig Ferrando, que també és alcalde de Catí, Laura, i jo sóc més de les mermelades, del licor nelé, tu que eres de les pataques de Vistabella, no? Com vols dir
la
mañana.
La mañana.
Cope Vinaròs.
Estar informado.
La 1:05 de la tarda. Salutacions cordials de nou. Soc Laura Puig i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Continues escoltant la mañana de Cope en el Maestrat, el programa que tracta d'apropar-te tota l'actualitat del Baix Maestrat, la de casa nostra. En uns minuts passarà pels nostres micròfons el coordinador de comunicació de Ciudadanos a Vinaròs, Gregorio González. Ell ens parlarà de la nova junta directiva de Ciudadanos que s'ha constituït aquesta mateixa setmana amb la ferma intenció d'implantar-se de forma definitiva a la ciutat de Vinaròs. A més, és divendres i com cada setmana saludarem a la directora de comunicació de la cooperativa Beniort. Suni López ens porta tota l'actualitat de la firma i, per supost, les ofertes de taula a supermercats Beniort. De seguida entrem en matèria, però abans actualitzem, com sempre, l'última hora informativa i ho fem en titulars. Els béns etnogràfics de Sant Jordi posats en valor a les jornades europees del patrimoni. Demà dissabte es farà una visita guiada pels tres forts de calç del municipi. Es tracta d'una iniciativa que s'enmarca dins de les activitats organitzades per la Mancomunitat de la Taula del Sénia. La Federació de Confraries de la Setmana Santa de Vinaròs convoca el concurs del cartell anunciador. La temàtica i la tècnica són lliures. Enguany la Setmana Santa celebrarà la ciutat entre el 18 i el 27 de març. Unitat Popular de Castelló presenta les seues candidatures per a les eleccions generals del 20 de desembre. A la llista al Congrés per Castelló hi figura un Benicarlando, es tracta d'Enric Moya. Moya ja es va presentar com a cap de llista per Canviem Entre Tots Benicarló a les passades municipals. Festa dels socis de la banda de Santa Magdalena. Més de 200 persones gaudiran demà de la festa en honor dels socis de l'agrupació musical de Santa Magdalena amb un dinar de germanor al poliesportiu municipal. És la 1:07 de la tarda. Anem a actualitzar les temperatures segons meteoclimàtic.net. A Vinaròs la màxima a hores d'ara és de 19,8 graus. A Benicarló els termòmetres marquen 20,6, mentre que la càmera ubicada al Gran Hotel Peníscola enregistra una temperatura màxima de 19,9. A Morella arriben fins als 17,2 graus. També he de contar-te el pronòstic del temps de cara al cap de setmana. L'Agència Estatal de Meteorologia preveu que demà el cel estigui ennuvolat, bastant cobert a tot el litoral, però sense pluges. Diumenge hi haurà sol, però amb intervals nuvolosos. Les temperatures seran similars a les d'avui. Les mínimes es situaran al voltant dels 14 i les màximes rondaran els 20. A l'interior demà està previst també que el cel estigui completament nuvolós, però no és probable que plogui. Diumenge hi haurà cel amb intervals nuvolosos. Les temperatures seran un poc més altes que les d'avui. Es situaran entre els 9 de mínima i els 14 de màxima. Diumenge pujaran al voltant d'un grau les temperatures màximes a la comarca dels Ports. Coneixem a continuació l'estat de les nostres carreteres. Segons la DGT, amb una informació patrocinada per l'autoescola de Benicarló, Stop and Go, hi ha normalitat a la xarxa viària principal, a excepció de l'AP7 a Vinaròs i Torreblanca, on hi ha obres a la carretera. També la Nacional 232 és circular amb dificultat a l'alçada de Morella degut a un accident d'un camió al quilòmetre 48. El conductor ha resultat ferit i la circulació, com dic, és irregular i hi ha retenció. La 1:08 de la tarda. Seguim a la mañana. I a continuació anem a obrir la segona part de la mañana de COPE en el Maestrat, parlant de política vinerosenca, i és que Ciudadanos Vineros ha escollit com a nou coordinador a Javier de la Rosa. A més, s'ha escollit també tota la seva nova junta directiva. Tenim amb nosaltres a Gregorio González, que és el responsable de l'àrea de comunicació de Ciudadanos a Vineros. Gregorio, muy buenos días.
Buenos días, buenas.
Cuéntanos por qué habéis decidido a lo largo de estos días hacer la elección de la nueva junta directiva, y nos gustaría que nos explicaras quiénes son las personas que van a formar parte de la misma, y todas ellas coordinadas por Javier de la Rosa.
Pues bueno, lo que pasa es que había que hacer elecciones a la junta de la agrupación, y nada, para hacerlo pues se convocó a todos los afiliados de Ciudadanos, y libremente pues votaron a las personas que se presentaban, y ahí hemos salido 7 personas que somos las que formamos la Junta Ejecutiva de Ciudadanos.
¿Cuál es el objetivo de Ciudadanos en la ciudad de Vineros?
Pues hombre, el objetivo, nosotros en principio lo que queremos es sobre todo agradecer a toda la gente que ha estado hasta ahora y por todo su trabajo, pero nosotros ahora lo que queremos es potenciar más, que la gente conozca más Ciudadanos, invitarles a participar, invitarles a que vengan y nos conozcan y conozcan los pensamientos de Ciudadanos, y más que nada ir preparándonos poco a poco para las siguientes elecciones, que eso es lo principal.
Supongo que las primeras líneas de trabajo van a ser de cara ya a las elecciones del 20 de diciembre, ¿no?
Sí, ahora tenemos estas elecciones. Aquí ya tenemos que empezar a trabajar un poquito, pero en estas elecciones cuando lo que más se trabaja pues es más que nada en cartelería y publicidad. Pero nuestro trabajo tiene que ser poco a poco, y durante estos 4 años hasta las siguientes elecciones, y sobre todo eso, invitar a toda la gente que quiera participar y venir a ver un poco los pensamientos que tiene Ciudadanos y las formas que... Y los pensamientos que tenemos todos los que estamos ahí, que somos los 7 que vamos a formar la junta de la agrupación.
Sí, porque recordemos, ¿no?, que Ciudadanos os presentasteis a las pasadas elecciones municipales, no tuvisteis la suerte de obtener representación municipal, y es esa la línea, ¿no?, el poder entrar a formar parte del consistorio en las próximas elecciones municipales, supongo, ¿no, Gregorio?
Sí, en las anteriores, bueno, creo que nos faltaron los 90 votos que estuvimos para tener un representante del ayuntamiento, pero claro, lo que pasa es que tuvimos muy poco tiempo para formar a la gente que tenía que presentar, y ahora pues poquito a poquito, durante todo este tiempo, estos años que faltan, pues es cuando más puedes preparar las cosas y hacerlo en condiciones y presentarte pues con unas garantías que puedes llegar a conseguir algo en el ayuntamiento.
Gregorio, ¿cómo os presentáis como alternativa al bipartidismo, supongo, a PP y también PSOE por otro lado?
Mira, nosotros nos presentamos, Ciudadanos es Ciudadanos. Hay mucha gente que dice que Ciudadanos es la marca blanca del PP o el otro. Ciudadanos tiene su propia ideología, y nosotros lo que pretendemos es que mientras más saquemos, mejor. Y ahora, si te das cuenta, a nivel nacional, Ciudadanos pues está ahora mismo, creo que, la tercera fuerza política en intención de voto. Entonces nosotros, nuestra idea no es ni pensar, pues si vayamos allí luego nos vamos a juntar a nosotros. No, nosotros, nuestras ideas son bien claras, y en su momento pues haremos lo que veamos más conveniente para el pueblo.
Recordemos que la nueva junta directiva está compuesta por el coordinador, en este caso Javier de la Rosa, el secretario y tesorero, que es Vicente Torres, el responsable de comunicación, que nos habla, Gregorio González, el responsable de política municipal, José María Pozo, acción local, Vicente Jordá, ciudadanía, Rafael Sánchez, y la responsable de asociaciones, en este caso, sería Carmen Rubio. Sois un poco la parte visible, ¿no?, las caras visibles de Ciudadanos.
Sí, bueno, nosotros somos 7, lo que pasa que cada uno en nuestra área se adjuntaremos pues a 3 o 4, porque lo que queremos es que participen todos los afiliados que quieran y les interese.